El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Del nou any entren en vigor noves legislacions com ara l'impost als envasos del plàstic d'un sol ús. A més, totes les empreses que utilitzin plàstic no reutilitzable estaran obligades a pagar 45 cèntims per cada quilo de material plàstic no reciclat. La normativa té una afectació directa a la indústria que fa servir caixes de plàstic, envasos, cintes d'embalatge o films. L'impost va destinat a reduir residus, tenint en compte que cada català genera 550 quilos cada any d'envasos lleugers, cosa que representa, atenció, prop de 2 quilos cada dia. Aquesta mesura té una incidència directa sobretot a la indústria alimentària i també el sector de l'emmagatzematge i del packaging, i amb ells volem parlar avui. Per això ens acompanya al Cafè de la Ràdio el clúster manager del clúster de packaging, l'Àlex Brossa. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies.
Que podem dir que està instal·lat a Can Roqueta, Sabadell, per tant, un clúster que ens fem sabadellenc, si ens deixeu.
Correcte.
Com han rebut les empreses del clúster aquesta legislació, aquest anunci, no, d'aquest impost del plàstic?
Amb un punt de preocupació, sobretot per la gestió que això pot generar. Això s'emmarca en directiva europea. De fet, des de l'any 2021, Europa ja està fent pagar una contribució als estats de 0,8 euros per quilo de tot aquell envàs que no recicla. Això ja està passant des de fa 2 anys, i ara el que fa en aquest cas l'estat espanyol a partir de l'1 de gener del 23 és traslladar part d'aquest cost amb 0,45 euros quilo no a l'envàs que no recicli, sinó a tot aquell plàstic que es posi a mercat que no contingui origen de tot aquell material verge, no? Que no porti material reciclat. I sobretot des de la indústria el que es percep és amb una preocupació per tot el volum de gestió que això generarà, perquè hi ha complexitat a l'hora de gestionar aquest impost. S'ha de saber molt bé què pesa cada cosa, a on es destina allò que es fabrica, i per tant sobretot el principal temor és del volum de gestió que això generarà.
És a dir, hi ha més preocupació per la gestió que no pas pel sobrecost que pot generar per la indústria?
El sobrecost també és un punt també important, però aquest sobrecost jo el traslladaria més que ens afectarà més el conjunt dels ciutadans. És a dir, això, l'empresa, en el fons, això la factura quedarà detallada amb què pesa allò que fabrica o allò que importa, i quina part porta material reciclat i quina part no porta material reciclat. De la part que no porta material reciclat s'aplicarà un impost i el fabricant ho aplicarà en el seu client. I, per tant, el client ho aplicarà al client i això s'acabarà...
Un increment de preu.
Exacte, ens trobarem en els supermercats un envàs que pugui pesar, doncs, 90 grams, 2 cèntims més, perfectament, doncs, que hi haurà un increment de preu als productes, perquè el que passa avui en dia, el material reciclat és car, en general. I per tant serà més econòmic en molts casos pagar aquest impost que no introduir material reciclat. Això, si més no a curt termini, passarà això, i el que acabarà passant és un increment de preu al conjunt dels consumidors, que òbviament si hi ha un increment de preu a mig llarg termini també pot afectar amb una reducció del consum, no? I en aquest sentit li pot afectar la indústria, però diguem que no hi ha tanta preocupació pel cost a curt termini, diguéssim, sinó que la preocupació és com s'adapten les empreses a la gestió d'aquest impost, que sembla complexa.
Clar, per tant, en cap moment les empreses s'estan plantejant dir: deixo de fer servir aquest plàstic, vaig a buscar altres mecanismes que no impliquin aquest plàstic que al final acaba contaminant, sinó que al final acabaran pagant la multa, que l'acabarem pagant tots plegats, la multa, entén-me el concepte, eh? Vull dir, acabaran pagant aquest sobrecost per la gestió d'aquest plàstic que després s'ha de reciclar. O quin és el raonament que en aquests moments hi ha en el si de la indústria? És a dir, la idea de vaig a innovar, vaig a buscar altres mecanismes, o senzillament pagaré això perquè no hi ha una altra solució?
Sí, això d'innovar fa anys que passa i de fet seguirà passant, i segur que l'impost té un efecte de conscienciació col·lectiva, no? Si més no, amb la gent, amb els responsables de compres, de dir, escolta, si ho puc fer d'una altra manera m'estalvio l'impost. I potser aquesta altra manera és més cara que l'impost, però segurament generarà aquest efecte de conscienciació que ja està bé que passi, no? El fet és que és difícil a curt termini trobar un material per moltes aplicacions que compleixi les funcions que té el plàstic. El plàstic és un molt bon material, sobretot pel que és contacte directe amb el producte o amb l'aliment, que és on hi ha més volum, per les seves propietats de garantir, doncs, el desperdici alimentari, és a dir, on tenim l'impacte és amb la generació del producte, no amb l'envàs, no? L'impacte ambiental, i per tant el plàstic és un bon material per moltes aplicacions. El que hauria de passar properament, i esperem, doncs, que aquest impost i la legislació també ho vagin incentivant, són dues coses, que de fet ahir també es va publicar la llei d'envasos i va en aquest sentit. Europa diu, el 2030, tots aquells envasos que es posin al mercat s'han de poder reciclar, han de ser reciclables. Per tant, encara no estem en aquesta fase i els propers anys, sobretot la indústria, treballarà perquè aquelles estructures de plàstic es puguin reciclar. I després, amb un segon element, i diguéssim que va en paral·lel, que s'incorpori en la mesura del possible material reciclat. Perquè s'incorpori material reciclat hi ha d'haver un circuit estable d'oferta de material reciclat, que a dia d'avui costa que n'hi hagi, però potser el primer pas seria aquest, no? De fer estructures que siguin reciclables i després que en la mesura del possible es vagi incorporant, doncs, a material reciclat. En altres usos sí que potser es pot substituir el plàstic amb el que no és embalatge primari, diguéssim, que ja està passant, però jo diria que els últims anys s'ha fet molta feina en aquest sentit, amb reduir gramatges, amb fer envasos eficients, amb quan es pugui fer d'una altra manera, doncs fer-ho, però el gruix del mercat, que diguéssim l'envàs primari alimentari, de ben segur que el plàstic és una molt bona solució.
Clar, però en aquest sentit no hi ha altres mecanismes alternatius al plàstic. Ho dic perquè des de fora podem pensar segurament en el vidre, no? Que és allò que ens han dit, no, perquè els tertulians que ens acompanyen, no, home, quan anàvem a la bodega que portàvem l'ampolla de vidre, no?, per reomplir-la, ens estalviàvem molt plàstic, no?, quan anàvem més a la compra a granel. Aquí anar al vidre seria un bon mecanisme o no donen les mateixes opcions que el plàstic?
Aquí el que estem parlant és un canvi d'hàbits, en el fons, és a dir, que de ben segur que es poden utilitzar materials. La llei de residus ahir, doncs, fa especial èmfasi en el que és la reutilització pel que respecta a les begudes, a la restauració, per exemple, i també els supermercats, a més de 400 metres quadrats, hauran de destinar una part de la superfície a la venda a granel, no? És a dir, que segurament que en algunes aplicacions o casos això ho podem fer així, però inevitablement ha d'implicar un canvi d'hàbits de tot plegat. De vegades ens faríem creus quan fem l'anàlisi de cicle de vida, que és una mica la mètrica que és més sostenible. A vegades ens pensem que és una cosa i ho acaba sent una altra, però bé, jo penso que per fomentar la reutilització cal legislació, però cal també, doncs, aquest canvi d'hàbits que estiguem disposats a fer les coses d'una altra manera.
Clar, perquè actualment de l'emmagatzematge aquest alimentari, en quin percentatge es fa servir el plàstic?
La dada que tenim és de si segmentem per materials els envasos, el plàstic estaria entre un terç del total, segurament.
Mm-hmm. Per tant, un pes molt important.
En volum, sí, té un pes molt important. També ho té tot el que és el sector del cartró i cartronet, que seria, doncs, paper, cartró, cartronet, que seria un altre terç. Això va més associat sobretot amb el que és l'embalatge secundari, amb la caixa de cartró, diguéssim. I després l'altre terç, doncs, tota la resta de materials. El que passa sobretot també amb el nou impost, que és que no l'haurà de pagar quan s'utilitzi material reciclat. Però hi ha un conjunt de materials que podrien ser materials orgànics que venen de la natura. Per exemple, a Catalunya tenim un cas que és un material que ve del residu de l'arròs, que d'això ja se n'estan fent envasos, no? Aquest pagarà l'impost, perquè no és un material reciclat, és un material que no és d'origen fòssil, que ve de la natura, però diguem que no s'ha reciclat, no? És a dir, que la legislació també té mancances que de ben segur que es podrien corregir.
Clar, ahir llegia que, de fet, algunes empreses del sector el que estan demanant és una moratòria per poder repensar bé i per poder estudiar bé el redactat, però, clar, ens deies al principi que ve tot d'Europa, no?, també.
Sí, bé, el que no ve d'Europa és Com ho fa cada estat? Espanya, l'estat espanyol serà el primer estat a Europa en aplicar-ho, i Itàlia ho ha posposat, i cadascú ho farà una miqueta a la seva manera. Això també és una preocupació de la indústria, que sobretot és una indústria exportadora, que fabrica aquí però que ven arreu d'Europa, que cada estat tingui la seva legislació. Aquest és un problema que tenim en el conjunt de la Unió Europea, en molts altres àmbits, però que no està harmonitzat, no? És a dir, Europa fixa uns grans objectius que s'han de complir, que si no es compleixen hi ha sancions, com podria ser fa anys que passa amb la contaminació a les ciutats, no? És a dir, que hi ha uns objectius a assolir, i si no hi ha sancions, el que passa és que cada estat ho fa a la seva... El com ho fa, cada estat ho fa a la seva manera, no? Espanya, en aquest cas, és el primer en fer-ho. Hi ha 6 mesos perquè les empreses... Hi ha un període transitori de 6 mesos, és a dir, els primers 6 mesos de l'any tindran temps les empreses per liquidar l'impost, però clar, ho han de fer amb data ja de 1 de gener. Per tant, han d'estar adaptades quan abans millor, perquè si s'esperen el juliol a fer-ho, hauran de fer la feina dels 6 mesos endarrere a totes les factures, que és complexa.
Clar, també entenc que això genera un problema de competitivitat, no? Perquè si Espanya és l'únic país que de moment ho comença a fer, vol dir que per la indústria és un sobrecost que la resta de països no existeix, no?
Sí, de manera indirecta, sí. Dic de manera indirecta perquè el que acabarà passant és que si una empresa fabrica aquí però ven a Holanda, no pagarà aquest impost. Està exempt de pagar. I viceversa, si una empresa holandesa entra producte a l'Estat, en el moment que entri l'Estat, s'aplica l'impost. És a dir, pagaran impostos...
El que venem aquí, no el que produïm.
Correcte.
Allò
que es vengui aquí es posi en circulació al mercat. Dit això, sí que hi ha un punt de pèrdua de competitivitat, perquè si a les nostres empreses se'ls genera un sobrecost per operar en el seu mercat, es pot acabar traslladant amb un menor consum, no? amb aquesta crisi d'inflació que tenim, i potser ara és una mica un contrasentit, no? Ara s'ha rebaixat l'IVA i s'ha eliminat en molts productes bàsics, i d'altra manera estem incrementant els productes bàsics, incrementaran els productes bàsics amb aquest impost, però sí, també hi ha preocupació per aquest punt de pèrdua de competitivitat que això pugui originar.
Clar, estem parlant molt del plàstic, però fa uns dies llegia també que hi ha un cert problema amb l'alumini, que ha pujat moltíssim de preu, i molta de l'empresa que està treballant amb llaunes, per dir-ho d'alguna manera, també està tenint problemes en aquest moment, no?
Sí, des de la pandèmia que tots els materials han oscil·lat molt de preu i han hagut molts increments, i la indústria ha fet una gran feina d'adaptar-se i de poder seguir operant amb aquesta crisi i escassetat de materials. Ha passat amb el paper, ha passat amb molts materials plàstics. De vegades no entenem que no és un tema que hi hagi hagut més demanda, sinó que el que ha passat, doncs, que hi ha hagut certa especulació també en certs mercats de gent que ha sobreestocat, que ha comprat més d'allò que necessitava, potser per por, també per por de quedar-se sense material, però vaja, sembla que això tendirà a estabilitzar-se, però hem passat un parell d'anys molt complicat per tot el que són les matèries primeres.
I en aquest sentit, com està la indústria del packaging, quin pes tenen ara mateix a Catalunya? A través del clúster entenc que això ho controleu, i no sé com està passant o com està vivint aquesta crisi en la que estem, no crisi, ja sé que no es pot dir crisi encara, però aquesta situació complexa, si més no, en la que ens estem entrant.
Bé, amb cert optimisme. El sector de l'envàs i embalatge és un sector molt estable. Cal pensar que el 2020, quan el PIB industrial a Catalunya va caure més d'un 11%, el sector de l'envàs i embalatge va caure menys d'un 1%. Per tant, és un sector molt estable. Les dades de les empreses són bones, és a dir, hi està havent-hi més facturació, però menys marge. És a dir, s'està facturant més perquè els productes són més cars, sobretot originat per l'increment de les matèries primeres, i també l'increment de cost energètic. Hi ha subsectors com el sector del paper i el cartró, el sector del vidre, el consum energètic és molt rellevant pel que és el producte. Per tant, el sector està facturant més, però té una miqueta menys de marge, treballa amb uns marges més ajustats que abans, que en general ja són marges ajustats, perquè és un sector que la cosa va de volum, hi ha molt volum associat i poc marge, però el que estem veient és això, que de moment el sector va bé, és molt estable, com us deia, fins i tot durant un any de la pandèmia, però bé, veurem què passa els de cara a l'any vinent.
Clar, en aquest sentit entenc que també al final està molt vinculat a l'alimentació, i també devia ser considerat un sector, doncs, prioritari durant la pandèmia, no? Entenc que potser això també ho devia marcar una mica, no?
Sí, òbviament és el volum del sector està associat en àmbits essencials, el que s'anomenaven essencials, no? com és l'alimentació, sector sanitari i de més, i per tant, doncs bé, aquesta és una mica la raó de que la roda va seguir girant.
Quin pes té actualment al Vallès Occidental aquest sector?
A nivell de Vallès, a Vallès Occidental, sobretot el que tenim són fabricants de maquinària, té un pes específic perquè és la fabricació de maquinària del sector. De fet, el clúster neix aquí al Vallès, a Sabadell i als municipis de la seva influència, perquè hi ha molts fabricants d'una banda hi ha indústria alimentària potent i de l'altra hi ha fabricants de maquinària del que és packaging flexible, és a dir, tot aquell plàstic que no és rígid, diguéssim, doncs hi ha molts fabricants a la zona del Vallès, a la conca del Ripoll, a la Riera de Caldes, en aquest sentit. La dada per la comarca, la dada a nivell comarcal no la tenim segmentada, diguéssim, però sí que a nivell d'empreses el Vallès Occidental és una de les comarques de Catalunya amb més pes específic a nivell numèric d'empreses d'envàs i embalatge.
De fet, t'ho preguntava perquè preparant una mica l'entrevista hem parlat amb la Cambra de Comerç de Sabadell i la comarca, que ens han dit que hi ha moltes empreses que han preguntat per aquesta situació. De fet, si no m'equivoco, s'ha organitzat una sessió per al dia 18 de gener, en la qual ens van explicar des de la cambra que s'havia parlat amb la gent del clúster per organitzar aquesta sessió, perquè el que ens explicaven és que no és només l'empresa que fa servir plàstic de la forma més visible, no? Segurament aquell que empaqueta, sinó que hi ha molta empresa i molta indústria que necessita plàstic en el seu dia a dia i que també es veurà afectada, no?, per aquest impost.
Sí, correcte. És a dir, aquí el tema no és un tema d'envasos, avui estem parlant molt d'envasos i de packaging, però l'impost afecta a tot aquell que faci servir plàstic, és a dir, aquell que fabriqui plàstic o aquell que el porti de fora, si algú doncs, també estarà afectat. I, per tant, totes les empreses hi ha preocupació pel que respecta a la gestió de l'impost, perquè s'hauran d'actualitzar els programes de facturació, s'haurà de conèixer de tot aquell material que fan servir quina part de plàstic conté, com això ho traslladen als seus clients, explicar-ho als clients, i vaja, que afecten el conjunt d'empresarial més enllà de l'envàs i embalatge.
Per tant, sí que hi ha hagut aquesta demanda. No sé si heu rebut més trucades a banda de la Cambra de Comerç doncs, per interessar-se en aquesta qüestió, si esteu fent també aquesta feina divulgativa, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, des del clúster vam crear un servei en aquest sentit, és a dir, vam fer una part de la web amb les principals preguntes freqüents, amb una eina també d'autodiagnòstic i bé, fem d'una banda fem aquest primer acompanyament a totes les empreses que ho necessitin i d'altra banda doncs, un servei específic ja més diguéssim de consultoria, una bossa d'hores per acompanyar les empreses que més a fons diguéssim i bé, mirem d'atendre a tothom que ho necessiti.
Doncs veurem com s'acaba aplicant aquest impost del plàstic, que, com dèiem, entra en vigor ja, a partir del dia 1 de gener. Per tant, aquest cap de setmana ja en marxa aquest impost del plàstic. Quina és l'afectació final que acaba tenint en el que tots plegats ens acabem mirant, que també és la butxaca, no? Una mica de tots plegats. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Àlex Brossa, per haver-nos ajudat a situar-nos en aquesta qüestió, parlant, doncs, amb el clúster manager del clúster de packaging de Catalunya. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.